Bona nit, són les 8 i 4 minuts. Això torna a ser la banqueta del programa de Ràdio Calella Televisió, que com cada dilluns porta la informació esportiva a casa vostra. Ja tenim tot l'equip a punt. Vaja, el que queda d'aquest equip. Estefania Burgos, bona tarda.
Molt bona tarda.
No, el que queda. Perquè
el que queda i el millor que queda, no?
El millor, no? Sí. Avui l'Isaac ens té feina, no pot estar amb nosaltres. Tenim la baixa ja per tota la temporada de l'Arnau,
que es dedicarà al bàsquet, prefereix la vida millor.
Sí. Com has dit això? Que anirà millor jugar a bàsquet que fer ràdio. Patapam,
no,
Arnau.
És broma,
però ja la tens. A més, l'Arnau, doncs, vaja, jove jugador de bàsquet, que venia a fer ràdio i, vaja, li coincideix l'horari de ràdio amb el bàsquet i ha decidit fer bàsquet. El nano, doncs, gairebé ens fa dos metrets i...
És el doble que jo.
Oi, el triple. Té dues opcions, tenim dues opcions amb l'Arnau. Un, quan sigui famós, que vingui aquí a posar calés a la ràdio. Dos, si fracassa amb el bàsquet, sempre tindrà un lloc per tornar, si el volem. En fi, que avui tenim més banqueta. Per cert, no m'has de dir res, no m'has de felicitar per cap cosa.
No, ara així de ràpid.
Així de cop.
Així de cop, no.
No.
No. Te puc dir que ens poden tornar a escoltar aquesta nit a la 1 de la matinada, demà dimarts a les 3, però...
Va començar la competició oficial de futbol ahir, potser va haver algun equip que va guanyar alguna cosa. No, recordes? Vaig fent memòria.
Estava veient a Coco, la pel·lícula aquesta de Disney.
Vaja, o sigui, és a dir, atenció, l'Estefania va plorar dues vegades. Una, quan va acabar la pel·lícula, i dos, quan va veure el resultat i victòria del Barça.
L'he vist aquest matí, perquè quan... No, el vaig posar un moment i estava guanyant el Sevilla. Vaig dir, va, seguim amb la pel·li.
Seguim la pel·li. Molt bé, doncs escolta'm, si et sembla bé, comencem o què?
Sí, tu manes.
Carai, no ho havíem dit mai, això, i menys una dona.
Ah, però tu manes.
Doncs si l'Estefania
diu... Aquí tu manes.
I recordem allò que hem dit abans?
Que ens poden tornar a escoltar avui a la 1 de la matinada, demà dimarts a les 13 al migdia.
Per cert, que els controls tècnics avui tenim el nostre company Víctor.
La banqueta amb Badoi Jar.
Doncs una en sintonia de Sumari, Estefania, que tindrem al llarg d'aquesta hora esportiva de Ràdio Calella.
I que seria un estiu sense aigua i les travessia. Doncs començarem el programa amb les notícies del Club Natació Calella i els seus bons resultats aquest darrer cap de setmana. També seguirem amb el futbol, ja que s'hi comencen les lligues, però encara tenim els tornejos d'estius i tindrem a l'estudi en Lluís Carreras i en Manu Campes per parlar amb ells de CAP, que es disputarà a Sant Pol. Seguirem el programa amb Gas a la Vida i amb l'entrevista que Ràdio Calella Televisió li ha pogut realitzar en Joan Pedrero, que és el pilot català que ha hagut d'abandonar la Transanatòlia a Turquia. I finalment tindrem a la gent del Voli Platja que ens explicaran què podrem veure en el proper torneig al Memorial Jordi Bach i de les tasques de l'associació.
Doncs molt bé, això és el sumari del programa d'avui. Sabeu que l'entrevista tant a la gent del Voli, que la farem immediatament, com també a la gent del DECAP amb el Lluís Carreras i el Manu Campàs, la podeu seguir a través del Facebook Live. Doncs com us deien, comencem amb notícies i ho fem ara mateix parlant de natació i els bons resultats d'aquest cap de setmana.
Gran carrera d'en Marc Pou del Club Natació Calella a la volta de l'Estany de Banyoles, 6 quilòmetres. El nedador calellenc va anar molta estona en posicions capdavanteres, fins i tot va arribar a capitanejar la carrera, però una petita desviació a la seva traçada va fer que el calellenc acabés en la cinquena posició. Pou ha rebaixat en 5 minuts el seu temps en relació a l'any passat. Pel que fa a la travessia del Port de la Selva, 7 nedadors calellens hi han participat, destacant la tercera plaça de l'Anna Flaque Porti i l'Albert Perreño a la General.
Molt bé, doncs aquesta és la notícia de natació. Farem una petita pausa i tot seguit parlarem de Volei Platja.
57.9 FM. Cantinflas i Grouchos. El sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos. Cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com. Aquest estiu a Santa Susana, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosauris animatrònics a mida real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 20 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per tota la família, sota la gran carpa instal·lada al passeig marítim de Santa Susana. Tots els dies d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 12 de la nit.
És estiu, fa calor. Ara és una bona idea refrescar-se tot assaborint un bon gelat. Un bon gelat Ferretti. Gelats Ferretti. Tu ja saps lo bons que són. Ferretti, la teva geladeria de Calella. Estiguis on estiguis, si et ve de gust un bon gelat, és una bona idea acostar-se a Ferretti, al carrer Església 108 de Calella. I encara que faci mal temps, un Ferretti sempre ve de gust. Ferretti Calella, la teva geladeria de tot l'any, al carrer Església 108 de Calella.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
Són 11 els minuts que passen de les 8 del vespre. Recordem que això és La Banqueta i el moment que saludem a la gent que s'incorpora a través del Facebook Live a aquesta entrevista que farem tot seguit amb l'associació de Volei Platja Calella. Ara mateix els tenim aquí i els presentem. Xavier Alonso, president d'aquesta associació de Volei Platja. Bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
I una jove jugadora, una alumna, com és la Mònica Pomerola. Què tal, Mònica?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí.
Estàs tranquil·la? Bueno, molt bé. I també tenim amb nosaltres el Paris Francesc, alumne dels pares o dels adults, perquè n'hi ha que són adults però no són pares, però sí que juguen a Volei Platja.
Correcte.
Molt bé. Aprova't una mica.
Sí, bona tarda.
Al micròfon. Molt bé. Escolta'm, us tenim aquí perquè quan vas passejant pel passeig marítim de Calella, mires a la platja i veus gent que surt de banyar o que està prenent el sol, però veus una munió de gent jugant a Volei Platja, 4 jugant i 50 mirant, que sembla el mopo a vegades, perquè potser no teniu prous pistes. Expliqueu-nos una mica, Xavier, què és el que feu aquesta, els estius, que, com diuen, ho pateu a la platja i al volei.
Bona tarda, Badó. La cosa va començar fa ja el 2007, vam crear la institució per donar una miqueta d'espai de joc a jugadors que en aquell moment competien, però simplement era això, poder tenir un espai per jugar, per entrenar. La platja Calella sempre, els camps públics quedaven plens i llavors necessitàvem un espai per poder exercir l'activitat diària dels jugadors de Calella, no? I mica en mica va anar creixent, vam començar a crear l'escola d'iniciació de volei platja, després posteriorment l'escola de tecnificació per a aquells nens que tenien continuïtat amb el món de volei platja i ja fa un parell d'anys l'escola d'adults, que ha sigut el boom, potser que ens ha acabat de donar l'empenta per acabar de créixer. Per tant, actualment comptem amb 3 escoles, amb una massa social molt important, ja som 160 persones,
i
per tant és això que pots trobar que s'acumula moltíssima gent i tenim problemes de gestió de pistes, perquè a Volei Platja 2x2 ocupen 4 persones la pista.
Mm-hmm. Això és que dir, gent, que sembla sí. Un mòpo, hi ha 4 sí, sí. Jugant i 50 mirant. Molt bé, escolta'm, deies escoles. Escoles vol dir que algú que no tingui ni idea de jugar a volei tingui la meva edat o l'edat de la Mònica, es pot apuntar?
L'escola d'iniciació la comencem amb 9 anyets, perquè el volei platja, així com el volei pista es pot començar abans, en volei platja les condicions del temps a les tardes de 5 a 7 són complicades i és un esport que hi ha una xarxa pel mig, hi ha una limitació de desplaçament per la sorra, el salt i tot això, i comencem als 9 anyets. Si estan capacitats, 9 o 10 anys ja poden començar. Fins als 14. Després la tecnificació és a partir dels 15 anyets fins a 16, 17, 18, amb una edat ja que poden competir, i els adults seria lliure. Vull dir, podem
fins
trobar...
que aguanti el cos.
Sí, tenim el soci més veterà que passa dels 70 anys ja, vull dir que sí, està en plena forma per jugar a volei platja.
Molt bé. Escolta, Mònica, com és que et dediques a això del volei platja? Perquè tu també fas pista.
Sí. Perquè un dia el meu pare em va dir que, o sigui, que fes algun esport a part de pàdel, que abans feia pàdel, i un dia estàvem a la platja i vam començar a mirar un partit que vam veure a voler platja i em vaig interessar.
Molt bé. I el Paris, havia jugat tu ja a vòlei o t'has... Ja t'hi has fotut de gran?
Ha sigut bé des de l'any passat. Sí, sí. Volei, platja, realment mai, mai. Uh-huh. Altres esports sí, evidentment, però volei, platja, mai.
I per què?
Bé, doncs perquè tot va sorgir doncs, des de l'escola, l'escola Pia, el grup de nenes que s'apunten a fer pista, arriba l'estiu, bé, en Xavi Alonso, el capità de tot això, doncs com sempre, burxant, purgant, etc, etc. I un grup de pares vam decidir doncs fer costat. Vam fer costat, ho vam provar, ens va agradar. Bé, i a partir d'aquí, després de 5-25, després de 25-35, és el segon any, els pares segueixen apuntant-s'hi, ens ho passem de conya, tenim tornejos pel mig, bé, estem amb els nostres fills, que és molt important. Uh-huh. I no té més secret que aquest.
Mònica, tu què t'agrada més, entrenar, jugar aquestes partits amistosos o competir?
M'agrada competir perquè, o sigui, m'esforço més per guanyar més el partit, però quan fem amistós, evidentment guanyar, vull guanyar, però també intento passar-m'ho molt millor fent broma amb els altres, ja que els coneixo i no sé.
Escolta'm, i què prefereixes, pista o platja? És més dura, no, la platja?
Sí, perquè és més dur platja perquè has esforçat-te més, tipus corrents, però pista també has de tindre bastanta... tècnica.
Molta tècnica.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta'm, parlant amb els adults, el fet de la calor, el sol, l'estiu, això...
Bueno, això és el món mediterrani, Badó, vull dir, és el que hi ha, tenim per dir-te la millor platja de Calella, el millor sol de Calella, es porta molt bé, tenim el mar a 25 metres... bueno, això es porta... Tenim el Xirinou al costat, és molt important.
Pam, publicitat. Víctor, apunta el telèfon que els trucarem que paguin per aquesta entrevista.
És així.
Salutacions al Xirinou, des d'aquí. Molt bé. Parlàvem, això, 4 jugant i 50 mirant. Tenim el Mopo. Fem conya d'això, eh? S'està pensant de poder-ho arreglar amb, no sé si es pot o no, d'ampliar més pistes?
Bé, de fet, aquest any un dels projectes que tenim, que volem tirar endavant, és ampliar la zona, els camps, bàsicament és els camps, perquè la zona que tenim assignada des del 2007 hi ha espai per 4 camps, però annex a aquesta zona, al costat de la guingueta que mencionava
pues en
Paris,
dir,
número 9, que per cert no és publicitat, però gràcies a ells, que és molt important que ens deixen tenir el material amb uns baguls, perquè si no és impossible carretejar. No sé, si tenen 50 pilotes els nens, xarxes, línies, això no podem pas, no tenim espai, i ells sempre ens han fet el favor de tenir uns baguls allà per poder-ho guardar, per tant...
I deixa'm dir una cosa, la gent que col·labora amb l'esport, doncs evidentment sempre està benvinguda a que es nomenin aquí.
I el bar La Gàbia que el tenim al davant també en qualsevol cosa, sempre... O sigui, la restauració que tenim a prop també és un servei afegit a tots els jugadors que poden acabar el seu torneig, poden acabar la seva activitat i anar a la guingueta a vendre alguna cosa, el que deien en Paris, no? No té comparació el fet de poder acabar de jugar, fer-te un bany, anar a la guingueta, o sigui, està molt, la zona és apropiada, però això necessitem potser ampliar. Hi ha dos camps públics al costat de la guingueta i nosaltres el que demanaríem és que en aquella zona que hi queden 4 camps poguéssim disposar de 2 camps més, que fossin 6 de l'associació i 2 públics, perquè evidentment sempre ha d'haver-hi un espai per la gent que vulgui venir a jugar, no?
S'ha fet oficial aquesta petició ja?
L'hem d'entrar a l'Ajuntament abans de finals d'agost, juntament amb altres demandes, que per exemple la dutxa no la tenim, ens hem de desplaçar, i clar, amb les escoles de volei platja hi ha unes hores en què els nanos han de baixar l'aigua sí o sí, el que passa que a vegades les condicions del mar no et permeten baixar l'aigua i tant s'han de desplaçar les dutxes, llavors seria ideal també tenir una dutxa allà a prop. Uh-huh. Evidentment les temperatures, la sorra, tot això és complex.
Mònica, tu a l'hivern t'agradaria fer volei platja o ja t'està bé fer pista?
Home, m'agradaria, però també m'agrada fer el canvi de pista i platja, perquè el pista quan fem la lliga competim amb molts altres pobles i no sé, m'agrada també. Uh-huh. Aunque també si hi hagués platja segurament m'apuntaria també.
Als adults potser els agradaria tirar una mica més, no?
Home, sí, la veritat és que poder disposar de l'hivern, no sé, imagina't un diumenge al dematí del mes de, no sé, del mes de novembre, del mes de febrer, amb aquest solet, poder anar a jugar a la platja, seria bestial.
I per això li preguntem al preu, si ho tenen això en ment.
És un altre, el fet de que els mateixos pares han tingut molta iniciativa ells mateixos en tirar coses endavant, i són els que ens engresquen també nosaltres, perquè som una associació sense ànim de lucre, vull dir, són gent que ens hi posem, però que també necessitem una miqueta això, la trempera de la gent, i sí, sí, hi ha molta col·laboració en aquest sentit, hem sondejat, sembla que hi ha interès per continuar els mesos d'hivern, com de fet fan altres associacions de voli platja com els Arenys, que tenim aquí a prop, continuen tot l'hivern fent voli platja.
Per exemple, el voli platja català té un hàndicap en aquest sentit, que abans ho comentàvem abans d'entrar en estudi. A Canàries juguen, però no fa falta anar a les bones temperatures de Canàries, sinó que, per exemple, a Madrid o a València, em comentaves, sí, tot això ja s'està fent.
Tenen instal·lacions en algunes zones d'Espanya indoors.
Indoors.
Però, esclar, jo crec que no ens cal a Calella. Tenim una instal·lació outdoor, com deia en París, perfecta, amb un espai que a més no molesta el banyista, perquè és molt clar que l'amplada de la platja de Calella permet fer esport i alhora disfrutar del bany i ningú molesta a ningú, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que les condicions són idònies. Què passa? Que s'ha de facilitar una miqueta més, acondicionar una miqueta més l'espai, per tal de començar a potenciar encara un pèl més, perquè el que no pot... D'alguna manera ens estem trobant que mica en mica van pujant jugadors i jugadores, no tenen sortida aquí. Ara hi ha un jugador que va començar amb l'escola nostra, està a la concentració d'Alacant, justament entrenat per en Xavi Bosma, amb els campionats d'Espanya, sots 21, però és l'únic que pot entrenar i estudiar alhora. I l'altra noia, que és una entrenadora, la Belén, que és la tercera d'Espanya, sots 19, han de marxar, han de buscar-se la vida i estar a la Blume, estar a llocs de concentració permanent, quan Calella, precisament, podrien tenir sortida molts nanos i continuar entrenant durant els mesos d'hivern perquè així es poguessin... No es tracta només de competir, però que de cara a les competicions, doncs quan hi haguessin, estiguessin més ben preparats.
Molt bé, parlem de competicions. Aquest dimecres, dia 15 d'agost, 12a edició del Memorial Jordi Bachs. No sé si és una mica la festa major del club.
Bé, el Memorial, des del seu inici, es va crear amb aquesta doble vessant, no? de l'ideari d'en Jordi. En Jordi Bachs, com a jugador, era molt competitiu i alhora un fair play excel·lent. O sigui, per tant, compaginava les dues coses, l'ideari del torneig. La gent ve a competir, però per damunt de tot, el fair play. Llavors, és un torneig open, 4x4, pot venir qui vulguis, poden ajuntar com vulguin, és mixta. I ara mateix estem reunits i tenim ja 20 equips. Tenim un màxim de 24 que acceptem, perquè en 4 pistes doncs, hi ha un límit d'espai i temps, però bueno, acostuma a venir gent una miqueta de que és la comarca, tampoc no... És una cosa bastant social de la gent de Calella, i aquesta és la idea, fer el dimecres, un dia sencer de voli i platja, passar-nos-ho bé, facilitar el màxim de partits possibles a la gent i gaudir de l'esport, amb la idea del Jordi.
De quina hora es podrà gaudir?
En principi la idea és començar la concentració de la gent a 9:45, per començar a les 10:15, llavors fem una petita durada, perquè també la idea del Memorial és que la gent pugui parar i dinar tranquil·lament, encara que sigui la zona de la Guingueta o la Gàbia, on vulguin, i després continuar a la tarda fins a les 8:15, les 9, com que encara s'allarga bastant el dia, doncs estirar-lo el màxim possible.
Els joves i els grans també juguen?
Els joves no, perquè ja, o sigui, és pensat per adults o per joves a partir de 16 anys, perquè és que si no, si obríssim els menors, no tindríem espai.
No tindríem espai. Sí. El Paris m'ha fet una mirada com dient, sí, jo hi participo. Perspectives per aquest torneig?
Bones, com sempre. Sí. L'any passat va ser la meva primera vegada i bueno, va ser brutal. Aleshores ja ho estem esperant amb moltes ganes. Avui mateix estem entrenant. Segurament, si això no s'allarga massa, tornaré a la platja.
A més, ha vingut amb roba d'entrenament.
Evidentment.
No sabia que això es podria veure.
Sí, brut i sense dutxar. Vull dir.
Bé, però això a la tele i a la ràdio tampoc traspassa, tranquil.
Doncs sí, ja dic. Penso que el dimecres que ve serà un gran dia pel vòlei de Calella. per Calella, en fi, per tots. Per
molt
tots.
Bé. A més, els que hem tingut la sort de conèixer el Jordi Bax és un gran vaja, és un molt bon homenatge que se li pot retre en el Jordi. Senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la banqueta. Xavier, Mònica, Paris, que vagi molt bé dimecres i que l'hivern disfruteu també del vòlei i tu a la pista, eh?
Sí.
Molt bé, que també em portem notícies vostres a través de Ràdio Calella Televisió amb els resultats de l'Escola Pia, que va una mica lligat tot plegat. Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres ens acomiadem de la gent que ens està seguint a través del Facebook Live, però recordeu, d'aquí breus instants hi tornem. Parlarem del DECAP. Tenim ja amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Calella Televisió el Lluís Carreras i el Manu Campàs, responsables d'aquesta moguda que hi haurà aquesta setmana, futbolísticament parlant, a Sant Pol. Al Facebook Live tornem d'aquí un moment. Pel que fa a la ràdio, seguim amb el programa. Molt bé, doncs ja tornem a tenir aquí a l'Estefania Burgosa dins de l'estudi i parlem de motor i del Joan Pedrero. Estefania.
Sí, Joan Pedrero, el pilot de moto de Canet, que es trobava a Turquia, a la zona de l'Antàlia, competint a la Transanatòlia, va haver d'abandonar la carrera el passat divendres a causa d'un accident. Pedrero va marxar cap a Turquia el passat 3 d'agost amb molt bones perspectives i molt il·lusionat, tal com ell deia a les xarxes socials. Última carrera amb el seu propi equip. La carrera va començar el dia 5 d'agost i durant els dies d'etapes disputats van anar bé altibaixos, però amb el gas de la vida tot es supera. Malauradament, divendres 10 d'agost va col·lisionar amb un cotxe a 10 km del final de la primera especial. Va continuar fins a arribar al final tram, però el mar era tan inaguantable que va decidir retirar-se. Fa una estreta en Badó ha pogut parlar amb ell via telèfon i això és el que ens explicava.
Joan Pedrero, bona tarda.
Bona tarda.
Vaja, anar a Turquia, anar tot prou bé i finalment aquest malaurat accident no permet que pugis al podi. Explica'ns una mica com va anar la cursa fins a tenir l'accident.
Bé, doncs molt content, no? Sobretot els 6 primers dies doncs, anant obrint pista, guanyant moltes etapes. Em sembla que de 22 etapes vaig guanyar 16 i estava molt líder i de veritat que content, no?, amb el feeling que tenia fins que ja em surt que l'últim dia que em va sortir un cotxe de cara a l'especial i vaig topar contra ells i la veritat és que un susto de mort, una costella trencada, les cervicals bastant tocades i la veritat que em susto la por. Però bueno, al final doncs, ha sigut poc, perquè per lo que podia haver passat perquè anava a 60 per hora i el cotxe anava també a 40 i bé, m'hem sortit bastant bé.
Podríem dir que va ser una negligència de l'organització?
Bé, justament era l'alcalde del poble que passaven per allà, que és el que va donar el permís per passar per allà i bé, al final doncs, el gendarme li va dir que per ells que no es podia, que estava en marxa la cursa i al final va dir que estava a la casa seva no sé què, i que era un moment que anava ràpid i mira, al final doncs sí, la veritat és que la policia d'allà doncs, és molt diferent aquí, que l'autoritat que tenen doncs, és molt diferent i res, i més sent l'alcalde doncs, el va deixar passar i bé, una missura de por, no? Però bueno, content perquè ja et dic, els 6 primers dies obrim pista tots els dies i amb un ritme brutal, obrim pista i els de darrere, enganxats de darrere i no m'atrapaven obrim pista, que això per mi és el més important de tota la cursa, no?
Uh-huh. Com estàs ara mateix?
Bé, estic bastant tocat, però estic bé, no? Perquè fa 3 dies que vaig tenir l'accident, fa 3 dies que quasi estava mort i ara doncs, ja puc començar a conduir dins de l'ofici ara mateix de Girona, que m'ha mirat tot i la veritat que estic una mica dolorit perquè les costelles fan molt de mal i tinc una costella trencada, una altra fissurada i les vèrtebres una mica tocades, però realment doncs, estic content perquè han passat 3 dies i cada dia tinc molt bones sensacions i jo crec que en una setmana i mitja, pues, podré començar a pujar-la, sobretot, pues, per lo menys, a la bici, no?
Uh-huh.
I això és important.
Joan Pedrero, moltíssimes gràcies i moltíssima sort i a recuperar-se ben aviat, que et volem a les... gas a la vida, com tu dius, i et volem continuar seguint amb aquestes curses fins al Dakar.
Pues, Pues moltes gràcies i ens veiem aviat i res, que de la vida, com sempre dic, i a totes.
Fins la propera, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
107.9 FM. Aquest estiu a Santa Susana, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosauris animatrònics a mida real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 20 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per tota la família, sota la gran carpa instal·lada al passeig marítim de Santa Susana. Tots els dies d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 12 de la nit.
Gaudeix de l'estiu, però prepara pel curs vinent. A Llibreria La Llopa trobaràs els quaderns de vacances i tot el material de repàs. I pensant en els llibres de text, a La Llopa tenim les llistes dels llibres de totes les escoles, també els de batxillerat i cicles formatius. I recorda, fent ara la teva comanda dels llibres, obtindràs un descompte del 5%. Per un estiu ben aprofitat, Llibreria La Llopa. Assessorament professional, quaderns de vacances, material de repàs i reserva de llibres amb descompte. Llibreria La Llopa, Calella.
També estem al Facebook.
Moments d'estiu a la platja de Calella. Assaborint les especialitats del restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 5185. Restaurant La Gàbia. Al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia. Els dilluns, tancat.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferint materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93 769 0634. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Molt bé, doncs tornem a saludar la gent que s'apunta a una altra vegada al Facebook Live de Ràdio Calella Televisió. Els saludem. Tot seguit parlarem del DECAP. Des del 16 d'agost fins al 19 d'agost, Sant Pol, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, Espanyol, Barça, Girona, Real Madrid i Real Societat, 8 equips juvenils de primer any, tot i que ara parlarem amb els organitzadors, pot haver-hi algun jugador de segon any, fan un extraordinari torneig juvenil de futbol que es viurà a Sant Pol. I nosaltres en volem parlar d'aquest torneig i per fer-ho tenim amb nosaltres el Lluís Carreras i el Manu Campàs. Bona tarda, nois, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda. Més fàcil aparcar a Sant Pol que a Calella?
Sant Pol vols anar amb bici, bueno, Calella també, però venir de Sant Pol a Calella amb bici, com que no, aquestes hores. Però és complicat, sí, és complicat. Hem aparcat l'últim lloc de la muntanyeta, que quasi caiem per avall.
Perquè aquí Calella hi ha esport, i d'aquesta manera, doncs, escolta'm, has de pujar, després ja veuràs com pugis la muntanyeta, faràs esport. Molt bé, escolteu-me, Sant Pol, Bilbao, Madrid, Espanyol, Barça, Girona, Real Madrid, Real Societat, escolta'm, com veus aquests noms, dius, ep, què passa aquí? Importants, eh?
De la veritat que sí, de lo milloret que es pot portar, si no vols estendre-ho, que pot ser que algun dia es fa a nivell internacional. Hem tingut darreres edicions al Saragossa, ha vingut al València, i al final, bueno, sempre has de fer una petita rotació, tenint clar que el Sant Pol hi ha de ser, i que el Barça, l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid i el Madrid, doncs, vesteixen el torneig, no? Mm-hmm. Aquest any, bueno, s'ha apostat per dos equips bascos. La Real Societat porta 3 edicions, ha obtingut molt bon rendiment a les 3 edicions i bé, la veritat que estem contents i orgullosos de tenir aquest torneig. Sí.
Jo llegia el reglament i quan el llegeixes penses, home, això és un torneig molt directe que fomenta molt el joc d'atac. I per què ho direm això? Doncs molt fàcil, juguen amb un grup, dos grups de 4 equips i el primer de cada grup a la final. És a dir, que aquí has d'anar a guanyar-ho tot.
Aquesta és una de les coses que havíem parlat quan vam començar a organitzar el torneig, i és que si vols guanyar la DECAP has de guanyar tots els partits. Això de que quedes segon de grup i després amb el creuament guanyes les semis i guanyes a lo millor el torneig, doncs vam creure que creia que era un torneig. Creiem un torneig bastant important, però si vols portar-te la copa has de guanyar tots els partits.
Qui creieu que pot ser el favorit ara mateix?
Home, com a campió de l'última edició, l'Atleti de Madrid. Com a campió de la primera edició, el Barça. Per tant, la final no estaria malament. El que passa que els equips, la Real Societat vindrà amb un molt bon equip, l'Atlètic de Bilbao també, i per tant crec que pot guanyar qualsevol, no? És un allò que dius, no, la final serà Barça-Atlètic de Madrid o Madrid-Espanyol, o pot guanyar qualsevol. Per això és el que he dit abans, home, no et pots despistar. A la que perds un partit, perds l'opció d'arribar a la final.
Hi ha dos grups, un grup amb el Sant Pol, el Bilbao, l'Atleti de Madrid, l'Espanyol, l'altre grup, el Barça, el Girona, el Madrid i la Reial Societat. Expliquem-nos com anirà tot plegat, que comença el dia 16, dijous. Dijous només hi ha dos partits, però després es van... Explica'ns una mica.
Correcte, doncs el dijous jugaran els equips catalans, i llavors divendres ja arriben tots els equips de... Bueno, arriba l'Atleti de Madrid, arriba el Real Madrid i els equips bascos. Llavors, dijous per la tarda, doncs, fem partit inaugural a les 5 de la tarda, l'Atlètic Sant Pol contra l'Espanyol, i a les 7 juga el Barça contra el Girona. Llavors, divendres per la tarda, ja que ja han arribat tots els equips que venen de fora, doncs fem des de les 4 fins a les 10, pots veure tots els equips en una tarda i en un mateix camp. Aquesta és una de les coses que molta gent li agrada al torneig, perquè arribes al Sot del Beguany i pots veure tots els equips sense moure't de... agafa el cotxe, m'he d'anar a un altre poble, etc. No?
Partits de 35 minuts per part.
Correcte.
Per tant, els equips han d'anar, si vols guanyar, has d'anar per feina.
Correcte.
Això és una cosa important a seguir, perquè m'imagino jo que és un dels incentius, el que deia el Lluís i també el que deies tu. Escolteu-me, si algú vol anar-hi, què ha de fer? Les entrades a la revenda? O com funciona això?
Que s'espavili, perquè el camp estarà ple de gom a gom. L'únic que ha de fer és dirigir-se al camp municipal Sot Beguany de Sant Pol, i allà l'estarem esperant els de l'organització amb els braços oberts per intentar-lo ubicar en els llocs que quedin. Hem fet unes grades supletòries, hem vestit molt bé el camp, sembla un altre camp de futbol. L'entrada, evidentment, és gratuïta, pots fer alguna col·laboració amb algun sorteig que fem puntualment, i desitgem que la gent que vingui a disfrutar de l'espectacle i vingui sobretot a veure nanos, que és molt probable que alguns d'ells, com ha passat amb el Miranda, amb el Riqui Puig, amb el Mollejo de l'Atlètic de Madrid, algun dia arribin al primer equip. I ha de ser un mirall una mica per als nens de poble, de Sant Pol, de Calella, de Canet, de Pineda, de Barcelona, doncs veure's reflexat amb aquests nens. Pensar que no és fàcil arribar, perquè no és fàcil, i pensar que tu has d'anar treballant mica en mica i dia a dia. Però és un exemple, sobretot, de comportament. És un torneig de fair play, és un torneig en el qual la Cruyff Institut també està darrere per donar beques acadèmiques per aquesta joventut, per dir-los que no tot és el futbol, però que hi ha altres coses també que són importants a fer.
Crec que una cosa a destacar, que veia el reglament, és que han de ser juvenils de primer any.
Aquesta és una de les coses que nosaltres fem categoria nacional, que són de primer any, però entenem que els equips juvenils, per exemple el juvenil B del Barça o de l'Espanyol, poden tindre algun jugador de segon any. Si estem intentant explicar a la gent que és un torneig de pretemporada, referència, el que no podem fer és excloure alguns jugadors de segon any, ja que els entrenadors dirien, la setmana que ve començo la Lliga, si em treus els jugadors de segon any ja no vaig amb el meu equip. Llavors entenem que si n'hi ha dos o tres jugadors de segon any, doncs evidentment poden participar.
Va passar l'edició passada, va venir el Riqui Puig. El Riqui Puig era un juvenil de segon any, i al final tot jugador és diferent. Qualsevol jugador necessita un procés de maduració diferent. Riqui ha necessitat 2 anys al juvenil B per després estar al juvenil A i quasi compartir juvenil B amb el Barça B. I actualment juguen al primer equip. Per tant, no tots els jugadors són igual. No vol dir això que un jugador juvenil de segon any estigui al juvenil B ja no serveix. No, perquè potser té un creixement diferent.
De fet, Guardiola, el Cruyff el va treure, no sé si del B, no?
Sí, el va treure del B, però també es va saltar també alguna etapa de juvenil. Al final no tots els jugadors són igual. Igual un cadet et pot jugar al juvenil, o igual no, igual ha d'estar 3 anys al juvenil per després fer el pas al Barça B. No s'ha de tenir pressa, s'ha de fer bé.
Parlem del públic. Parrau, Lluís deia, és un torneig de fair play. La gent ha de venir a veure futbol amb els colors. Però vaja, evidentment, jo si vaig a veure m'agradarà que guanyi el Barça, però si jugo al Madrid, segurament l'actitud del públic no ha de ser la mateixa que un Barça-Madrid al Camp Nou.
Mira, és molt bona pregunta i ho hem parlat moltes vegades amb molta gent. La gent entenem que hi ha molta gent del Barça, hi ha molta gent de l'Espanyol i que potser arriba al Madrid hi ha menys gent, però si aquest any us podeu apropar, veureu que la gent té un respecte excepcional a tots els equips. Al final estàs veient que són jugadors que són, la majoria són menors d'edat, per tant, al final, si t'agrada el futbol, a mi personalment, m'és igual que portis a Marta al Madrid o a l'Atleti de Madrid, estic veient un jugador, un nano que té una il·lusió, unes ganes d'arribar a algun dia a ser jugador professional. Per tant, doncs està clar que hi ha gent que ven banderes, hi ha gent que ve animar, però a dia d'avui podem dir que les dues edicions no hi ha hagut, no ha passat res, inclús la gent, pots veure algun aficionat del Barça aplaudint alguna acció del Real Madrid, vull dir que sí, sí, i això no ho veuries en primera divisió.
Com que aquest any vindrà, ho veurà in situ, i no veus, o sigui, tu veus la final de l'any passat, Madrid-Atlètic de Madrid, i la gent de Sant Pol, que majoritàriament és de Sant Pol del poble, o sigui, bocabadats. O sigui, bocabadats com surten els equips, mirant les botes, mirant la samarreta, ho miraven tot. Segurament anava més amb l'Atlètic de Madrid que amb el Madrid. Bueno, no ho sabem, però la gent, de veritat, fair play total, i això és d'agrair, i des d'aquí, si ens escolten, que segur que ens escolten molts d'ells, doncs donar-los les gràcies. Gràcies perquè venen a disfrutar realment del torneig, a pesar dels colors, que tothom som d'un equip.
Sí, perquè evidentment el Lluís, he estat en alguna xerrada que ha fet ell sobre el futbol base, és una de les coses que, una, no tothom arriba, costa molt arribar, i dos, el respecte, són menors d'edat. I això jo crec que és fonamental i que en aquest torneig es veu clarament que es fonamenta. Escolteu-me, cosa important que també he vist avui una nota de premsa. La Renfe col·labora amb vosaltres?
Correcte, la Renfe s'ha convertit en un patrocinador principal i la veritat que ens ha anat força bé perquè hi ha diferents tipus de patrocini a DECAP. La gran majoria es fan aportació econòmica, però hi ha alguns petits patrocinadors que fan aportació amb espècie, que diem. Evidentment, hi ha empreses que si et donessin amb espècie no ens faria servir de res, però en aquest cas la Renfe ens va molt bé perquè ens fa un gran descompte amb els bitllets de l'Atlètic de Madrid i del Real Madrid. Per tant, doncs ens fa un descompte i a canvi li fem uns actius com poden ser doncs, la presència a la web, les lones publicitàries, que aquest any a la vèria de televisió pues, tindran una gran repercussió i altra sèrie d'actius que hem tancat amb un acord.
Has parlat de televisió, hem de dir que segon i tercer lloc a les 5 de la tarda i la final a les 7 de la tarda es podrà veure per Esport 3 i d'altres partits també.
Correcte, 12 partits del DECAP sortiran per Esport 3. Després també tenim tancat un resum de 10 minuts a Teledeporte, quan acabi el torneig i l'aniran repetint. I estem a punt de tancar que Barça TV i Real Madrid TV facin els partits només
dels
seus equips, correcte.
Escolta'm, això... Estem parlant de Sant Pol, no estem parlant de Nova York. A tots els meus respecte a Sant Pol, que, i a, com diu aquell, tengo muchos amigos que son de Sant Pol. Pues yo también tengo muchos amigos que es de Sant Pol. Molta feina, però escolta'm, com es fa això, nois?
Trucant portes, explicant el projecte a la gent, sobretot intentant que la gent cregui aquest projecte, no que el compri, sinó que hi cregui amb ell, i ens agrada perquè hi creuen els inicis. Quan tot va rodat és molt fàcil apostar, però és el que dèiem i potser em faig pesat repetint el tema de Riqui Puig, no? Riqui Puig és fàcil apostar per ell ara, però s'ha de fer quan és a la vi i tratar-lo bé quan és cadet i quan és juvenil explicar-li les coses per al final obtindre-hi un rendiment, no? Però al final és això, hem de trucar moltes portes i quan expliques el projecte bé a la gent s'engresca, la gent hi creu i evidentment, clar, t'agrada el futbol i l'esport, perquè si no sembla que sigui incompatible. No tota la gent li agrada el futbol, però sí a molta gent li agrada l'esport. Llavors, venent el tema com un tema de fair play, un tema d'oportunitat, un tema d'estudi, la Cruyff Institute ens està al darrere. Bé, creiem que ara amb el tema de la televisió, de TV3 i Esports 3, doncs bueno, podem donar aquest salt diferencial per donar-ho a conèixer a molta més gent, no? I fer partíceps d'aquest torneig a molta més gent.
Abans en Lluís m'ha quedat una frase a l'inici de quan ha començat a parlar i ha dit una cosa que ho ha deixat allà i diu si es pot internacionalitzar, què vol dir això?
Bueno, el projecte evidentment va començar amb 8 equips, al final moltes vegades ho parlem, nosaltres muntar l'estadi, vestir-ho i desmuntar-ho són dos dies, però els dies entre mitges igual que siguin 4 o 6, al final ens agrada el torneig, ens agrada el que fem i al final per què no venen més equips o el fem més internacional, doncs estem esperant aquesta edició, aviam si la televisió fa això que sigui un clic, i llavors a lo millor vindrien patrocinadors que podrien aportar més aportació econòmica i això és el que faria que l'any que ve a lo millor pugui haver-hi equips internacionals o més equips d'aquí que podrien fer el torneig a lo millor de 12 equips o el que fossin nacionals. Tot està, ara hem de veure si la tele de veritat ens farà el clic i que els patrocinadors importants vulguin a col·laborar amb més aportació econòmica.
Pel que me dieu, m'imagino que esteu pensant en el que passarà a partir del dia 16, dijous, però ja esteu amb un ull en el futur. I revisant la web, posava que està obert també a altres seus. es rasquen el cap els que esteu escoltant l'entrevista a través de la ràdio, clar, no els veieu, es miren, es graten les celles i diuen... Ui,
mira, mai pots dir que no, però som molt de Sant Pol.
Mira, no vosaltres dos, jo crec que els de Sant Pol sou molt de
Sant
Pol.
Sí, clar, com que nosaltres som molt de Sant Pol i estem fent tot el possible perquè el torneig segueixi Sant Pol sigui la seu, encara que s'engrandeixi ho haguem de fer més dies i no treu del d'aquí, però al final és com tot. Crees un projecte o... tens un nen i el nen es va fent gran i potser no té cap aquí i has d'anar mirant alternatives. La idea principal és no fer-ho, però mai pots dir que no. No sabem què depararà el futur. Que surti bé aquest, que hi ha molta gent que ens està ajudant i ho està fent molt bé i estem treballant molt bé, que la gent que vingui quedi contenta, tant els equips com la gent que vingui a gaudir-ho, i que ho puguem repetir. I després ja ho veurem, mica en mica.
Molt bé. Escolteu-me, ja ho sabeu, a partir de les 5 de la tarda, el dijous s'inicia aquest torneig de cap del dia 16 al dia 19, amb la participació del Sant Pol, del Bilbao, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, de l'Espanyol, del Barça, el Girona i la Reial Societat, equips juvenils, i que, vaja, a gaudir del futbol aquí al costat, a Sant Pol, una població que últimament, a nivell de Calella, està tenint molt de protagonisme. Setmana passada teníem l'Octavi, avui tenim el Lluís i el Manu, el Jordi Cantano també molta presència. Avui parlàvem amb un santpolenc, que també és molt de Sant Pol, com és el Joan Daumal, i em deia, us farem una OPA. només faltaria això. Senyors, a seguir treballant, que sé que teniu molta feina, que heu vingut pitant des de Sant Pol, que esteu arranjant a l'estadi, i que tingueu molta sort. Ah, per cert, abans d'acabar, se m'anava del cap ara que esteu veient en Lluís. Escolta'm, Lluís, no me'n puc estar a parlar del Barça. Aquí darrere s'estaven estirant tots els cabells. No li preguntaràs res del Barça en Lluís. Recordem que Lluís, a la malaurada i ja enterrada M2 Televisió, el teníem de tertulià en el de primera.
Bé, no?
Campions, sí, prou bé, no?
Bé. Bé ahir, bé els partits de pretemporada, bé les cares noves, amb jugadors puntuals, bé encara que està per veure moltes de les coses, però a mi el que més m'agrada de tot és la volta, que a veure si la repeteix, que ha donat Ernesto un altre cop al sistema, no? Hem tornat una mica als orígens, al model, a l'1-4-3-3, amb Messi oberta a la dreta, cama canviada, amb la diferència de que els extrems no juguen per fora, sinó juguen per dins, per donar amplitud a Jordi Alba i a Semedo, o als laterals, i m'agrada que tornem al model, perquè crec que el model ens ha fet forts, i crec que s'ha de potenciar el model, no canviar-lo, no? I penso, tenia el meu dubte si en Messi seguiria jugant com ha jugat a pretemporada amb l'1-4-3-3 i no, la dubte va quedar resolta ahir, jugant perfectament.
Creus que la plantilla d'aquest any permet ser més intervencionista a Ernesto Valverde? La temporada passada moltes vegades feia canvis jugador per jugador i va arribar a fer, no recordo si fins a 3 segurs canvis de posicions de jugadors.
Sí, ho veurem. També és un any per avaluar Ernesto, té molts més registres, té molts més canvis a fer, té molts més jugadors per canviar. Veurem si canvia, anem a dir, de model de sistema tàctic, si canvia algun jugador, no ho sé, al final el Barça els jugadors volen jugar, no són amants de les rotacions i són puntuals, però clar, no m'espero un Coutinho o Dembélé que juguin 25 i 25, no? No pot ser. O que entre Artur, Rakitic i Busquets dels tres juguin dos i un es reparteixi. Però bueno, al final és això, veurem. Veurem. M'agrada molt per això les apostes que han fet per Miranda, per Riqui, per Carles Alanyà.
Tindrà minuts?
Esperem que... Jo espero que sí. Espero que Carles Alanyà tingui minuts, perquè els ha de tenir, i Miranda dependrà de Jordi Alba. I espero que Riqui Puig ho té més complicat, ha sigut la sorpresa grata de la pretemporal, ho té més complicat perquè hi ha molta gent al mig del camp, però bueno, al final s'ha de tancar la plantilla, veurem al final com acaba, qui surt, qui no surt, si surt Denis, si surt Paco Alcácer, veurem com es reestructura.
Fitxaries algú més? Es parlen de molts noms, no?
Bueno, si marxa Paco Alcácer, tenim a Munir. Si marxa Denis, tenim perfectament a Rafinha, a Riqui, a Carles Alanyà. Si no és algo puntual, no veig per què. En principi, si l'Essent també es queda, per tant, no.
Bon, ha quedat claríssim. Gràcies per aquesta... Perdona per aquest atracament, Lluís.
Cap problema.
Lluís Carreras, Manu Campàs, un plaer haver-vos tingut avui aquí amb nosaltres, tot i que sou de Sant Pol. Moltíssimes gràcies.
T'esperem al DECAP. T'esperem al DECAP.
Estarem al DECAP, recordeu, a partir del dia 16 fins al diumenge, dia 19. Nosaltres acomiadem a la gent que ens està seguint des del Facebook Live i el que farem ara tot seguit és continuar el programa ja pràcticament per anar finalitzant, el programa La Banqueta, el moment que entri la nostra companya Estefania Burgos, que no sé si està fent ganxet o què està fent, vine cap aquí, Estefania. Escolta'm, Estefania, què t'ha semblat l'entrevista? Tot i ser de Sant Pol, aquell parell que ha marxat ja.
Bé, bé, molt
no?
Bé. Molt
últimament bé. Tenim a molts de santpolencs a la...
No te diré el que he dit abans, no?
Què has dit abans?
Que eren els de Sant Pol.
Què has dit?
No,
m'he deixat d'anar, però després, ara com que estan aquí fora, ja els hi dius tu. Escolta'm, Estefania, doncs res, què et sembla? Ho deixem aquí o què?
Doncs sí, ja el proper dilluns.
El proper dilluns tornem. Recordem alguna coseta?
Doncs ens poden tornar a escoltar aquesta matinada a la 1 i demà dimarts a les 3 del migdia.
Nosaltres ens acomiadem el proper dilluns amb més Banqueta, el 107.9 de l'FM. Fins la propera.
Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.